Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, dia 21 del mes de gener, una nova edició, la primera d'aquest any 2021 del programa Portes Obertes, un espai que recordem ens apropa a les diferents àrees de la paeria per conèixer amb detall tot el que s'hi està fent, tot allò amb el qual estan treballant tècnics i paers. Avui volem parlar concretament de l'àrea d'urbanisme i obres i serveis i per això ens acompanyen els estudis de Ràdio Balaguer, qui és el paer d'aquesta àrea, Gerard Torres, que també recordem espai de seguretat en aquest cas, i l'arquitecta municipal, la Núria Messalles. Molt bon dia a tots dos i gràcies per ser aquí.
Molt bon dia.
Avui, com dèiem, volem parlar de l'àrea d'obres i serveis, de l'àrea d'urbanisme, també, d'aquests dos àmbits de la regidoria doncs, que portes tu, Gerard. Concretament, ens basarem el programa d'avui a parlar de qüestions relacionades amb els pressupostos participatius, amb els projectes doncs, que es van votar i aprovar l'any 2019. També farem referència al pressupost participatiu del passat 2020, els projectes guanyadors del qual doncs, s'inclouran, hi ha previst que s'incloguin, vaja, amb una partida de 150.000 euros en els comptes d'aquest exercici del 2021. En parlarem de seguida amb el Gerard Torres, també amb l'arquitecta municipal, la Núria Messalles, amb qui també volem parlar de qüestions relacionades bàsicament amb la supressió de barreres arquitectòniques i les diferents actuacions que s'estan fent aquí a la ciutat per abordar aquesta temàtica, la supressió de barreres arquitectòniques. Si us sembla, comencem prop els pressupostos participatius. La teva àrea, Gerard, engloba moltes més qüestions. En aquest sentit, doncs, ja anunciem que t'anirem convidant en altres ocasions per parlar d'altres temes, entre ells també el de seguretat i també d'altres projectes i obres que es puguin estar fent i que es puguin incloure en els comptes d'aquest any 2021, però avui volem centrar, com dèiem, el programa en aquestes dues qüestions, bàsicament pel que fa als pressupostos participatius. És la segona vegada aquest any 2020 que es convocaven uns pressupostos o que l'Ajuntament de Balaguer preveu habilitar una partida per a pressupostos participatius. Gerard, de seguida parlarem dels projectes del 2019, perquè em sembla que ja n'hi ha dos d'executat, dels tres que es van acabar votant, però pel que fa als del 2020, quina valoració en feu i com està en aquest sentit, doncs, com estan els projectes de les quatre obres que finalment, o de les quatre iniciatives que es van acabar votant de forma majoritària per la ciutadania?
Bé, bon dia. Primer que tot, si em permets, agrair-te la invitació en aquest espai, no? En aquest programa que obrim una miqueta a la ciutadania, i des de Ràdio Balaguer pues, agrair que la gent pugui conèixer una miqueta les diferents àrees de la pròpia paeria i qui hi treballa, com hi treballa i de quina manera, no? Crec que és salut democràtica de que la gent pugui saber una miqueta el que fem.
Segur que sí, gràcies també a vosaltres per brindar-vos, no?, a intervenir, no?, i a explicar doncs, totes aquestes coses que ara de seguida parlarem.
I com a segon terme a la pregunta, pues, parlant de pressupostos participatius, pues, per part de la part més institucional, que és la que em toca a mi, no?, estem molt contents, no?, com a paeria, de poder introduir un sistema de pressupost participatiu, en aquest cas referit a unes obres en concret, on la gent, el ciutadà de Balaguer, els balaguerins i balaguerines poden dir la seva, en certa manera, no? Si recordes, a l'inici de la primera legislatura, una fira, que una de les primeres, no sé si era la primera o la segona fira, vàrem fer algo semblant amb això, no? Que vàrem ficar uns planells allí a l'entrada de la fira de tota la ciutat de Balaguer i invitàvem a la gent que anava entrant a la fira a que anés escrivint, no?, en certa manera, què és el que veia la seva zona, el seu barri, de deficiències o de millores o del que fos, no? I allò ens va donar una miqueta la idea inicial, no? De cap a on volia anar aquest govern, diguéssim, de la paeria en quant a participació. Bé, ara s'han donat les claus i pressupostàriament també ho hem pogut tirar endavant. I sí, han sortit, després la Núria, l'arquitecte municipal, podrà extendre's més en aspectes més tècnics, però, si no recordo malament, hi havia aquesta vintena de propostes que al final van quedar, després van quedar aquestes quatre propostes que, insisteixo, votades per la ciutadania i no podem estar sinó que més que contents. A més, són propostes que són bastant pràctiques en aquest cas, vull dir que no és utopies o coses que no siguin necessàries per la pròpia ciutat, i per part de la part més institucional, per la part més política, doncs no podem estar més que contents i celebrar-ho.
En aquest sentit, en vam parlar, aquí, doncs, en aquest mateix programa vam convidar també el paer de participació, precisament el Kevin Buruque, que vam parlar i també ens va fer un balanç d'aquest pressupost participatiu d'aquest passat 2020, però com bé dius, doncs, els projectes afecten a l'oficina tècnica, a l'àrea d'obres i serveis, i per això també ens acompanya avui la Núria Messalles, arquitecta municipal, a la qual, Núria, al respecte d'aquestes obres, ara el Gerard parlava de quatre, que finalment, doncs, són les que s'executaran aquest 2021. Recordem quines són i dèiem que hem convidat també l'arquitecte municipal perquè ens parli una mica de tot el procés, no? Abans de la votació, de quin procés segueixen els diferents o les diferents propostes que presenta la ciutadania. Van ser fins a 20 propostes, d'aquestes n'han resultat guanyadores, van resultar guanyadores o més votades 5, una d'elles va caure per qüestions pressupostàries, se sobrepassava amb ella, doncs, el pressupost dels 150.000 euros, per tant, va decaure. De seguida repassem quines són les iniciatives, els projectes que s'executaran aquest 2021, però abans explica'ns una mica quin és el procés que se segueix un cop arribi una proposta ciutadana aquí a l'Ajuntament de Balaguer, a la paeria de Balaguer. Hi va haver moltíssimes propostes, 140, em sembla, si no recordo malament, en van quedar 20. D'aquestes 20, feu de totes elles un projecte perquè pugui després acabar-se executant en cas que acabi sent votat. Explica'ns una mica el procediment, això, des de quan arriba la proposta fins que es porti a votació. No sé si és un procés molt llarg o no, Núria.
Bueno, si vols t'explico una mica la idea que va passar, diguéssim, els pressupostos participatius del 2019, en els quals des de l'oficina tècnica es van redactar 6 projectes i llavors, diguéssim, aquests 6 projectes van ser els que es van portar a votació per part de la ciutadania. És a dir, es va ser un procés educatiu per la ciutadania i també, diguéssim, a donar a conèixer de que són la pròpia ciutadania els que han de decidir el futur de la seva ciutat, no? Llavors, per què fa els del 2020, diguéssim, es va canviar completament aquest procediment, en el qual va ser la ciutadania els que ens van aportar, crec que van ser inicialment unes 115 o 120 propostes.
115, jo he dit 140, una mica menys, doncs, sí.
Vale, i llavors, a partir d'allí, doncs, van començar a fer una sèrie de cribatges en els quals van començar a descartar, doncs, les que no eren de competència directa municipal. És a dir, si necessitàvem qualsevol informe del Departament de Carreteres, informe del Departament de Cultura o informe del Departament de la Che, que són els que afecten directament a la ciutat, aquestes d'aquí ja van quedar completament descartades. Aquelles que, per exemple, no, o sigui, superaven els 150.000 euros també van quedar completament descartades, o les que eren inviables econòmicament, és a dir, que el manteniment que suposava per la ciutat de Balaguer era molt elevat. Llavors, a partir d'allí, van començar a fer aquests cribatges i van quedar aquestes 20 propostes. Llavors, d'aquestes 20 propostes van fer unes petites memòries valorades, és a dir, van valorar cada un, econòmicament, cada un dels projectes, i van ser les memòries valorades que es van penjar a les diferents plataformes, ja sigui la bústia ciutadana, com els plafons que es van fer aquí a baix a la zona del hall de l'Ajuntament. i aquestes d'aquí van ser les 5 que van, perdó, les 20 que van sortir a votació.
Després d'aquesta memòria valorada de tots aquests 20 projectes, entenc que ara les que doncs, es preveuen executar, s'ha de fer el projecte?
Exacte. S'ha de fer el projecte i llavors bueno, aquests dos projectes, diguéssim, s'hauran de sortir a licitació, bueno, tota la tramitació, diguéssim, de licitació i una vegada estigui ja adjudicat ja es podran executar.
Porten molta feina aquest tipus de projectes o pressupostos participatius a l'oficina tècnica, Núria?
Bueno, aquest any, el 2020, el teníem programat molt extens en el temps, no? És a dir, que cada mes, com aquell que diu, teníem de fer jornades, teníem de fer sessions cap a la ciutadania i que, per tant, diguéssim, pogués permetre doncs, aquest ensenyament, tots els projectes que tenien d'explicar al públic, no? Però amb el tema del Covid ens va afectar negativament i fins i tot vam haver d'aplaçar els diferents processos i el que són únicament el tema de la valoració, crec que vam tenir un període de dos setmanes i mitja aproximadament, o sigui que amb cosa de 20 dies, com aquí que diu, vam tenir de fer això, la valoració de 115 propostes i les memòries valorades dels 20 projectes seleccionats.
Pensa... Una feina intensa, molt sí. Agotada en el temps, no, doncs?
Pensa que aquesta feina de projectar, d'arquitecte, arquitecte tècnic, etc., és una feina molt, molt presencial, no? Llavors, la Covid ens ha trastocat, tot i que sempre anem molt al tema de la digitalització de documents, etc., quan vam arribar, doncs, el format paper formava part del dia a dia, en aquest cas, d'oficina tècnica, i encara en forma part, però sí que des d'oficina tècnica, conjuntament amb l'arquitecte, etcètera, la idea de poder tenir digitalitzat tota la documentació per poder accedir-hi de millor manera, per possibilitat de pèrdua de documents, etcètera, això sí que facilita, però sí que és veritat que la feina de projectar un projecte, de valorar-lo, és una feina molt del dia a dia del tocar i el de veure. I això a nosaltres ens ha perjudicat enormement i sí que és veritat de que hem tingut pocs dies per poder-ho treballar, però bueno, des de l'oficina tècnica i des d'aquí el meu agraïment a tots els tècnics que en formen part han fet una feina descomunal en aquest sentit. I tot i que tenim gent que està fent teletreball per diferents circumstàncies, s'hi han posat i amb un curt llindar de temps, diguéssim, amb una horquilla molt, molt, molt petita, han tret la feina endavant i això és de valorar.
Recordem els projectes que es preveuen executar o incloure en la partida de pressupostos participatius d'aquest 2021, Núria, els recordes tu o...?
Sí, mira, com bé has comentat abans, van ser 5 els que van ser seleccionats, però un va caure perquè superàvem, diguéssim, el que era la partida pressupostària dels 150.000 euros. No? Llavors, el primer que va sortir més votat va ser l'arranjament de la baixada de la Transegre i la reparació puntual de diferents punts del paviment de la ciutat. Llavors va sortir la pista multiesport, si no recordo malament, de la zona que s'ubicarà a la zona de Montroig, el subministrament i col·locació de les papereres convencionals i d'animals i, finalment, les plaques fotovoltaiques del pavelló d'Impacse.
Molt bé, la que va de caure és l'adequació i millora del parc infantil del Col·legi Montroig, també, precisament, eh? Mm-hmm. Entenc que ara ja aviat heu de començar a treballar doncs, amb aquests projectes, Núria.
Sí, esperem que ben properament puguem començar a treballar. L'únic que ara estem en tema de subvencions, però sí, començarem el més aviat possible per tal de tenir-ho tot abans de finalitzar l'any.
Els que sí que ja estan treballats, em sembla que n'hi ha dos ja d'adjudicats, si no, doncs em corregiu, són dos dels tres projectes doncs, que es van votar en els pressupostos participatius del 2019. La partida es va incloure en els comptes del 2020 i, com dèiem, ja n'hi ha dos. Una m'imagino que està a punt de començar, que és l'adequació de la vorera d'accés al pavelló Molí de l'Esquerra, està adjudicada. I em dèieu també ara, abans d'entrar a micròfon tancat, que la setmana passada es va també ja adjudicar el tema de la, bé, la millora replantació d'arbres a la zona de l'Avinguda Països Catalans.
Revegetació, sí.
Revegetació, exacte. Ara em sortia la paraula. Gràcies, Gerard. I queda pendent el tema de la senyalització, que va ser l'altre projecte més votat. Com estan aquests dos ja adjudicats? Quan hi ha previst que comencin les obres? I també, doncs, pel que fa al tercer, en quina situació es troba el projecte?
Bé, en línies generals, els tres pressupostos, o els tres projectes, en aquest cas, que fan referència als anteriors pressupostos participatius, estaven consignats a les partides pressupostàries i, en tant en quant d'això, doncs, amb l'aprovació del pressupost, i per això no es van poder executar amb anterioritat. Com bé has dit, la vorera que dona accés al pavelló Molí de l'Esquerra, del qual jo m'alegro bastant perquè és un pavelló on hi té molt flux de gent, on hi ha moltes activitats, on s'hi fan moltes coses, i d'això n'estem molt, molt orgullosos, doncs adequar aquesta vorera conjuntament, doncs, amb que ja tenim també aquest pàrquing d'autocaravanes en aquella zona, que per cert l'altre dia va dir una persona de fora que ens va felicitar perquè a les xarxes o als mitjans on la gent que és usuària d'autocaravanes hi penja els seus comentaris, el pàrquing d'autocaravanes de la ciutat de Balaguer estava amb una puntuació altíssima, altíssima en aquest aspecte.
Perdona, Gerard, ara que dius això, un pàrquing que ja està totalment, diguéssim, tots els expedients estan ja a l'ordre del dia o no?
Sí, sé que ho vam estar comentant ja fa un temps, que em vas fer la mateixa pregunta, ja fa un temps, i et vaig comentar de que sí, però que nosaltres consideràvem que el tema de la pernoctació era una deficiència administrativa, en aquest cas,
És a dir, que no hi tenia que haver estat mai, aquesta incidència?
Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que no. I per això hem tingut algunes reunions amb diferents agents, tant estic parlant d'ACA o estic parlant de XE, respecte a aquest tema que esperem que en un futur es pugui arreglar. Però tornant a lo que comentava a l'inici...
Mentrestant, s'hi pot pernoctar, per això allà, i aparcar.
S'hi pot aparcar. I es pot fer ús de tots els serveis necessaris que tinguin a bé els usuaris d'autocaravanes i aquests serveis, afegeixo, són gratuïts, cosa que no passa amb d'altres poblacions i ciutats, i són de primera generació, diguéssim, d'última generació en aquest cas, vull dir que per això la puntuació tan alta que tenim aquí a Balaguer, i que només cal anar als mitjans que utilitzen o a les xarxes o als blocs que utilitzen els usuaris d'aquest servei per veure-ho i identificar-ho.
Però encara s'està pendent d'aquest tràmit, eh?
Sí, són tràmits
que fa a les pernoctacions.
Com saps bé, la XE, ACA, aquests organismes, les coses pues, porten el seu ritme, però sin prisa, però com ho diuen allò, em passa però sin prisa o alguna cosa així, no? Bueno, pues anem treballant dia a dia per anar millorant, i aquest és un punt que dintre de tot el projecte global és un punt petit, però que considerem de que volem l'excel·lent. No? Ara estem amb un notable alt, però volem l'excel·lent. No? I suposo que amb això la Núria també estarà d'acord amb mi.
Molt bé, tanquem parèntesis.
Sí,
Gerard, sí.
Tornant al que comentàvem, com bé deies, la vorera està adjudicada, definitivament, si no la Núria que em corregeixi, i la setmana passada es va obrir la plica d'adjudicació del projecte de revegetació de l'Avinguda Països Catalans. Aquesta sí que és veritat de que s'ha, entre cometes, adjudicat amb una empresa concreta, però encara falten els tràmits administratius o burocràtics, digui com vulguis, de presentació de documentació que se li sol·licite a l'empresa que teòricament ha guanyat la licitació. Això què vull dir? Vol dir que si aquesta empresa no reuneix uns condicionants determinats, pot saltar i anar a la segona, a la tercera, a la quarta, així successivament, i pot ser que sigui una altra empresa. Però sí que és veritat que ja els tràmits estan ja iniciats.
I si realment ja està adjudicada, l'espera doncs, que s'acabin de presentar tota la documentació requerida en aquesta empresa.
I la pròpia adjudicació, tant d'un com de l'altre, pues, ha de ser de forma immediata, en pic també les empreses pues, tinguin... Cada empresa també té la seva casuística, perquè clar, tot el tema, tornem al mateix, no? El tema del Covid també ha trastocat moltes obres que teníem per fer, a vegades amb empreses externes, per culpa d'algun contacte en positiu, per algun positiu, etc. No? I això ens ha fet que tot s'allargués més en el temps. I pel que fa a la senyalització urbana, doncs en breu suposo que tindrem preparades ja tot el tema de les dades administratives, tècniques, per poder-ho portar a licitació en breu.
En breu, eh? En breu, preveieu dur a terme doncs, obrir aquesta licitació, eh?
Sí, sí, com
fa
no pot ser d'una altra manera. Són els tres...
La intenció és que s'executi durant aquest 2021,
correcte,
eh? Aquesta
correcte.
Obra, també.
Sí, sí, tot el que puguem anar traient i adjudicant. Nosaltres, quan executem, nosaltres vull dir el que és l'àmbit de la paeria, però concretament a l'oficina tècnica, no? Que és que porta una miqueta el control de tota aquesta execució, de totes les execucions que es fan a Balaguer, no? Però quan dic això vol dir que ens traiem un pes de damunt amb el sentit de que veiem que les coses ja comencen a avançar, no? Després hi ha una feina important que és de seguiment, d'execució, de valoració de certificacions, etcètera, 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 que és una part més tècnica, però que la portem ja més al dia. Però quan licitem, quan obrim pliques, és com quan neix un nen, no? És allò de dir, ostres, mira, pues ja... Que ha sigut, nen o nena? Pues, ostres, pues venga, a partir d'ara comença la feina, un altre tipus de feina, no? De preparar la llet, el biberon, etc. No? Però sembla que ja ho veus d'una altra manera, no? I la veritat és que estem contents de que ja tenim dos licitades, i la tercera que en breu esperem que la puguem tindre també licitada.
D'aquesta tercera potser és de la que menys hem parlat aquí a l'antena de Ràdio Balaguer. Una mica què contempla aquest projecte de senyalització urbana? Senyalització nova, substitució de la vella, una mica què és el que contempla el projecte?
Sí, contempla una miqueta de tot, eh? Potser la Núria especificarà una miqueta més, però en línies generals pot haver substitució, en aquest cas.
Perquè parlem de senyalització vertical o també horitzontal? O...
Bàsicament és vertical.
És a dir, la senyalització horitzontal a la qual doncs, s'hi pugui fer actuacions de manteniment, etc., no està inclosa dintre d'aquest projecte.
No,
parlem de senyalització vertical.
Sí, hi haurà una part de senyalització horitzontal que ja estem preparant de cara a aquest pressupost vinent, de poder anar adequant tot el que són senyalètica de pas de vianants, de seda del pas...
Que en el darrer ple el Baer va comentar que prevíeu contractar una empresa externa,
sí,
perquè pugui acabar duent a terme aquest manteniment, en aquest cas, dels passos de vianants.
Correcte. Passos de vianants i de més. I d'altres. En aquest cas, és bàsicament senyalètica vertical. El que passa que tenim zones de Balaguer on la senyalètica és diferent per les diferents casuístiques de la pròpia trama urbana, com per exemple el carrer Urgell. El carrer Urgell, com bé tots sabem, no és de propietat municipal, encara, espero que aviat passi a ser municipal, però encara és propietat o competència de carreteres.
De carreteres.
Llavors, la tipologia de senyal ha de ser una tipologia molt concreta, no? Llavors, cada zona de Balaguer anirem veient en funció de si tenim la competència o no. En funció d'això, se dissenyarà una miqueta la diferent senyalització. Però no té més d'això. És simplement que senyalètiques que tenim de fa 15 anys o 20 anys que no s'han anat substituint, doncs adequar-les, diguéssim, al segle XXI.
Gerard, al respecte del que deies, hi ha alguna novetat pel que fa quan pugui passar a ser de titularitat municipal aquesta via principal, una de les vies principals de Balaguer, com el carrer Urgell, Pont de Sant Miquel, no sé si una mica més amunt fins a la rotonda que va cap a Gerb. N'hem parlat alguna vegada amb el Paen Cap. Hi ha alguna novetat al respecte de com està aquesta qüestió?
No, s'hi està treballant. Tenim un bon feeling amb el Departament de Carreteres, en aquest cas el seu apartat de Lleida, i l'únic que nosaltres com a paeria, pues, i com a representants dels ciutadans de Balaguer, hem de mirar pels interessos de Balaguer. I aquí no és que entris en conflicte, però s'allarga tot una miqueta més, no? Nosaltres estem per la labor de que retorni a propietat de municipal, tant el carrer Urgell com, com el pont de Sant Miquel, i una part, com veia, deies, de cap, anant cap a, cap a Gert, de la, del tram aquell de la carretera de Gert, però clar, no estem disposats a que ens ho retornin de qualsevol manera. Sí que és veritat que nosaltres, i això els hi vam fer saber, de que pues, anàvem fent manteniment també del carrer Urgell, no? Perquè, perquè si hem d'esperar a que carreteres o qui sigui vingui, pues, de vegades els hi costa més, no? I a vegades pues, nosaltres tenim brigada a l'Ajuntament i podem solucionar problemes de sots, de qualsevol altre tipus de problemàtica que la podem...
De fet, és un carrer, Gerard, que dius això, que presenta, no? Més d'un cop alguns clots o sots, sí, que deies ara...
Sí, però el problema dels sots és que i això no passa només al carrer Urgell, sinó que passa en d'altres carrers i en tots els carrers del món mundial, de que el pots tapar en un moment determinat, però un material amb l'altre no tenen aquella cohesió com si poguessis obrir una àrea més gran. No és el mateix poder obrir una àrea de 200-300 metres quadrats i fer-la nova, la cohesió no és la mateixa que fer una àrea de mig metre quadrat, no? En aquest cas. I això és el que ens anem trobant. Els anem tapant, però es van reproduint un altre cop.
O el pont de Sant Miquel, que també...
O el pont de Sant Miquel, no? Bé, és una distorsió, en certa manera, no? Que s'ha d'arreglar i que al final s'acabarà arreglant, perquè, insisteixo, les converses són primer, al més alt nivell, i segona, que són unes converses que van en aquest sentit, sí, amb la bona voluntat per part de les dues administracions.
Molt bé, hem repassat diferents qüestions relacionades amb els pressupostos participatius, tant del 2019 com del 2020. Parlem ara de supressió de barreres arquitectòniques, unes actuacions que, Gerard, des que sou a govern, doncs, abans en comentaves, no? I teniu molt interès en acabar de suprimir totes les barreres arquitectòniques que hi pugui haver en diferents punts de la ciutat. Justament aquesta setmana s'ha començat a treballar aquí a la zona propera al pont Nou. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta actuació i, pel que fa a supressió de barreres arquitectòniques, doncs, quines altres zones de Balaguer, en quines altres zones de Balaguer preveieu actuar properament?
Sí, si em permets, la part més de situació o la part aquesta més tècnica, si et sembla, comentarà la Núria, que en sap més que jo d'aquest aspecte, i jo et parlaré, potser no d'una... No, podríem dir que és una obsessió meva, personal, però quan voltes una mica, quan viatges una mica, estem parlant territori català, no, ja no me'n vaig més cap enllà, cap al país del costat, sinó al quedat del nostre país, te'n dones compte de que no estem tan malament com algú vol fer veure que estem, en quant a infraestructures, I tot i que hi ha poblacions o ciutats fora del nostre àmbit, de la nostra província, de que tenen pressupostos 20 vegades superiors als nostres, i quan passeges per els seus carrers, les seves voreres, res tenen a veure amb les voreres i els carrers de Balaguer. Dit això, és una obsessió, i en aquest cas sí que la considero una miqueta meva, el fet de poder suprimir totes les barreres arquitectòniques que puguem. I des de que vam entrar al maig del 2015 ha sigut, en aquest cas, una obsessió. I any rere any hem anat suprimint diverses barreres arquitectòniques, no tan sols barreres arquitectòniques físiques reals, sinó a l'hora de rehabilitació i reconstrucció de voreres, que potser per normativa podia passar una persona amb mobilitat reduïda, però era dificultós. Lliguem una cosa amb l'altra, no? Hem arreglat moltes voreres que feien molts i molts anys que presentaven un estat deficient, inacceptable, d'un estat que no correspon a una ciutat que vol ser com vol ser Balaguer, i les hem anat arreglant.
S'ha actuat ara darrerament en la vorera del carrer Noguera Pallaresa, no?
Per exemple.
S'ha acabat ja aquesta actuació, Gerard, o no?
Sí, es va acabar...
Perquè en vam parlar en el seu dia amb tu, eh? Sí. Que fins al carrer Sant Cris doncs, hi havia prevista sí. tota l'actuació.
L'actuació...
És una obra ja finalitzada, doncs.
És una obra finalitzada que va finalitzar ara a final d'any i ha quedat molt bé, a més, perquè intentem ara, juntament amb els tècnics, no quedar-nos amb la vorera típica i tòpica de formigó i alguna tira de llamborda, etc., sinó que busquem, dintres de les nostres limitacions econòmiques que tenim, però buscar aquesta espècie de que els carrers siguin amables i si em permets, bonics, no? Una miqueta aquest disseny, i això ho han portat a terme perdó, a la vorera del Noguera Pallaresa. Però, insisteixo, torno a lo d'abans, no? La Núria potser entrarà més en situacions i aquesta que hem començat aquesta setmana aquí al costat de la paeria, és una obsessió en aquest sentit, de poder fer que tothom pugui passar per tot arreu sense tindre dificultats a l'hora de travessar per un lloc o per un altre. N'hem arreglat moltes, moltíssimes. Algunes són més fàcils, els altres ho hem de fer a través de el que se'n diu orelleres, que són unes projeccions de les pròpies voreres, etc. Però i ens en queden moltes per fer. Ens en queden moltes per fer, les tenim perfectament identificades i tot el temps que tinguem d'aquí a les properes eleccions, l'obsessió serà aquesta, poder suprimir totes les barreres arquitectòniques de qualsevol tipus que puguem tindre a la nostra ciutat.
Supressió de barreres arquitectòniques i quan feu una vorera, t'ho dic perquè ens ho ha comentat alguna vegada algun noient, no? En algun programa, intenteu que aquesta vorera doncs, no sigui lliscosa, que no... perquè aquesta és una... Bueno, és un fet sí. que també comenta molta gent, no? Que hi ha voreres de Balaguer doncs, en què rellisca molt. Per exemple, estic pensant en la zona del carrer Urgell, allà hi ha un paviment a la vorera que és molt... relliscós. S'intenta també quan s'executa una obra d'aquestes característiques doncs que el paviment ve això, que la gent no rellisqui.
No és que s'intenti, insisteixo, això potser la Núria tècnicament ho explicarà millor, eh? No és que s'intenti, sinó és que ho fem. És a dir, no és que sigui una voluntat, sinó que és una realitat.
Forma part del projecte,
clar,
ja, eh?
Clar, és una realitat.
T'ho dic perquè ara sí que hem comentat que aquests baixadors que es fan, no?, per suprimir les barreres arquitectòniques, també el país fica molt èmfasi en que són... antilliscants, aquests baixadors, però la pregunta era si també tota la vorera, doncs, quan executeu una de nova, també la feu això, antilliscant.
A part de que la pròpia normativa ja te ho fixe amb els diferents nivells, segons el volum de trànsit, diguem-ho així, és una voluntat directa, vull dir, no és que... Passa que quan arreglem, per exemple, l'últim que vam arreglar, que va ser... a la passarel·la vella, diguéssim, a l'accés a la passarel·la vella, fem aquella zona en concret perquè, per què? Perquè volem subsanar una problemàtica de lliscament de gent que no necessàriament ha de ser d'edat avançada, sinó que jo mateix o qualsevol,
sí, sí, qualsevol persona de qualsevol edat,
teníem problemes amb aquest tipus de paviment, que abans pues, potser la normativa no era tan estricta o potser no s'hi pensava tant, doncs se ficava aquest paviment enrajolat, molt vitrificat, en certa manera, perquè ens entenguem, i això ens provoca que a vegades sigui com una pista de patinatge a l'hivern aquí, amb aquestes boires, aquestes humitats, les gelades.
Correcte, sí, sí,
a les
sí.
nits. Això ens provoca tindre que treure i a tirar sal a la brigada, etc etc etc. Ja fem tot el que podem en aquest sentit, però sí que és veritat que si podem, quan fem una vorera nova o quan arreglem una vorera, ja l'adequem a el que tenim que adequar-ho, i quan fem actuacions concretes i puntuals, com és el cas de la que hem començat aquí ara, a la baixada davant del Pont Nou, doncs de substituir el paviment per paviment antilliscant. Recordo que aquí baixant, que va ser la primera actuació que vam una de les primeres actuacions que vam fer de substitució de paviment antilliscant, que jo sàpiga, no ha tornat a haver cap més problemàtica ni accident, i jo mateix havia patinat, relliscat moltes vegades amb aquesta baixada, i fins al moment no m'ha arribat de que ningú més hagi patinat, I això ens alegra molt en aquest sentit, perquè la veritat és que hi ha zones que són perilloses, eh? Ara potser la Núria entrarà més en com ho fem, de quina manera, ho fem lògicament amb aquest paviment antilliscant, amb unes plataformes que donin accés a mobilitat reduïda, amb una textura d'aquestes plataformes que fa que una persona amb algun tipus de problema ocular pugui advertir de que està a punt de travessar un carrer. Vull dir, clar, està tot molt, molt normalitzat en aquest aspecte, eh? Però ella potser ho explicarà millor, eh? Però aquesta, el que parlava a l'inici, aquesta obsessió de poder tindre uns carrers i una ciutat del segle XXI, és una obsessió que no se'ns traurà del cap i que seguirem fins que estiguem aquí, sens dubte, any rere any.
Doncs, si et sembla, parlem amb la Núria. Núria, quan s'aborda un tipus d'obra com aquestes que ara comentava el paer d'urbanisme, el paer d'obres i serveis, explica'ns una mica quin procés es segueix i també tècnicament què és el que es fa en aquest tipus d'actuacions, en què consisteixen.
Bueno, com ha comentat el PAE, l'accessibilitat és un dels punts més importants i més a tenir en compte amb el que és la forma de fer la ciutat. Està clar que hi ha punts de Balaguer que per la seva topografia doncs, serà no impossible, sinó que serà molt difícil de poder assumir aquesta accessibilitat, com seria doncs, el carrer Botera, que va ser el primer carrer que jo vaig, quan vaig entrar, el primer que vam arribar a fer, no? Però ho vam poder aconseguir ficant un paviment molt antilliscant, vull dir, és com un... és molt rugós, llavors, això, com ha dit el Gerard, qualsevol gelada, qualsevol boira no afecta en el que és el propi paviment. Llavors, tal com ha comentat el Gerard, els últims reglaments, diguéssim, de lo que són la supressió de barreres arquitectòniques que han pogut fer en l'any 2020, tenint en compte que també, no és per ficar una excusa, però el Covid ens va afectar al 100%, no? La brigada municipal, van ser al carrer Barcelona, la zona del Sant Isidori, al carrer Portalet, el baixador que has comentat de la desembocadura de la passarel·la i llavors tot el que la urbanització de la zona de les cases barates, és a dir, qualsevol urbanització nova que fem, que projectem de la ciutat, va 100% amb supressió de barreres arquitectòniques i amb tots els paviments d'acord a la normativa actual i vigent.
I tècnicament, per exemple, aquesta actuació que s'està fent ara aquí al costat del Pont Nou, en què consisteix? En fer un baixador, antilliscant? Explica'ns una mica en què consisteix l'obra.
Exacte, bàsicament és el que has comentat, Sònia, és fer un baixador antilliscant perquè ara mateix la plataforma presenta unes pendents en les dues direccions i, per tant, fa que qualsevol persona... ja sigui amb mobilitat reduïda en cotxets o jo mateixa amb un dia de plujós de boira o en qualsevol altra circumstància puguem arribar a caure i a fer-nos relativament mal, no? Llavors és això, és fer aquesta plataforma que serà amb un gual amb el paviment de topall que és aquell paviment groc que té com uns cercles i és més que res doncs, això, per ajudar la gent a bueno, a que l'accessibilitat i el moviment dins de la ciutat sigui el més correcte i el més segur possible per tothom.
En aquest sentit, no sé, Núria o Gerard, quines actuacions preveieu fer o si teniu partida ja prevista per al pressupost d'aquest 2021, en aquest sentit, quines actuacions de supressió de barreres arquitectòniques es preveuen executar durant aquest exercici? El PAE en cap destacava ahir que una propera podria ser doncs, a l'altre costat de Pont, l'accés cap a la zona de la plaça Pau Casals, també ens comentava que és un punt força dificultós i que s'hi està treballant a nivell tècnic, a nivell arquitectònic. No sé si ens confirmeu doncs, que també és una actuació prevista i que, com deia el PAE, doncs, sembla ser doncs, que ja esteu treballant perquè és força difícil, no? I és un punt conflictiu, deia ell.
Sí, aquesta, en aquest cas, aquesta en concret, ens porta molts mal de caps, perquè la pròpia geometria de l'espai no ens permet poder fer el que volem fer. Perquè allí tenim una intersecció de diferents vies que bueno, no tenim massa on poder jugar. Tenim una taula de joc molt reduïda i unes peces d'escacs molt grans. Llavors, hi estem treballant tècnicament, els propis tècnics de la casa, la Núria i tots els altres tècnics, per poder buscar una solució viable, potser modificant la pròpia geometria de la rotonda petita de la plaça de Pau Casals o la pròpia intersecció de les diferents vies, però bé, d'altres que no presenten cap complexitat, diguéssim, d'execució, n'hi ha per fer, i les tenim identificades i seguirem fer-ho. L'avantatge que tenim, entre cometes, és que aquest tipus d'obres les fem amb mitjans propis, les fem amb brigada, perdó. I això ens possibilita aquesta programació, aquesta planificació de poder, de no dependre de, sinó de poder fer-ho nosaltres mateixos. Això vol dir que, ho dic a tall del que comentaves de tindre-ho al pressupost, no? Clar, no seria una inversió pura i dura, com capítol 6, allò puro i duro, sinó que en aquest cas, com que ho fem amb mitjans propis, el que sí tenim és el propi cost del material, no? Però estem parlant de que són arranjaments de serveis, en aquest cas, no? No és una obra nova en el sentit de que sí que és veritat de que fem, sembla allò un camp de patates, no? A vegades quan te ho mires perquè està tot obert i dius, ostres, aquí no hi ha res, perquè ja quan obrim aprofitem també amb el servei d'aigua i llum també, conjuntament, per poder substituir canonades de fibrociment, que també és una obsessió de poder anar eliminant totes les canonades de fibrociment per propilè, etcètera, no?
Quan feu una vorera nova, aprofiteu per tot això,
clar,
també?
Clar. Sí, la majoria de vegades, eh? A vegades són actuacions molt concretes de la part superficial i només toquem la part superficial, no? Però quan és una reforma o un arranjament integral, aprofitem per substituir totes aquestes canonades anacròniques i velles i que ja no donen el servei que han de donar i que ens provoquen molts reventons a la xarxa general, etc. Llavors, clar, és una reforma integral. I l'avantatge de fer-ho amb brigades és aquesta, no? Amb mitjans propis. Primer, que tenim una brigada magnífica. Això vol dir que tenim uns professionals que treballen com a animals per poder tirar endavant les fenyes i dels quals n'estic molt orgullós i tots els balagrins i balagrines n'han d'estar, em consta que n'estan orgullosos d'aquesta brigada perquè treballen molt, 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 molt bé i són uns grans professionals. I per altra banda, pues, el material és l'únic cost, diguéssim, tangible, de la pròpia execució, però n'hi han molts que hem d'arreglar, molts, per diferents llocs de Balaguer, i seguirem i no pararem fins a que ja el dia que puguem dir, ostres, ara si tinc que pensar en un, no sé a on, no? Aquell dia estarem al final del camí de poder tindre una ciutat com la que volem tenir.
Molt bé, Gerard, ara podríem parlar del pressupost d'aquest 2021, sobre el qual, doncs, m'imagino no em podràs dir gran cosa, perquè el PAE, doncs, ahir mateix doncs, comentava que ja esteu treballant, per tant, no et demanaré per la partida d'inversions ni per obres i serveis, però sí que m'agradaria acabar parlant d'una d'elles, si és possible, perquè doncs, la Núria abans feia referència al carrer Barcelona, i sí que en el seu dia el PAE en cap va parlar d'una obra doncs, bastant important al carrer Barcelona, amb una inversió d'una mica més de 300.000 euros, tot i que, si no m'erro, doncs aquesta actuació estarà subvencionada per la Diputació de Lleida, no sé si per algun altre organisme o administració. Recordem-ho, o si ens pots avançar una mica en què consistirà aquesta gran obra, perquè és una gran inversió, no? M'imagino, doncs, quina actuació s'hi preveu fer al carrer Barcelona?
Sí, és una... Ja t'ho adelanto.
De la resta no me'n parlaràs, no?
De la resta, de moment, sé que està tot bastant avançat i el PAE en cap té ganes de poder-ho tenir enllestit el més aviat possible. Respecte al que comentes del carrer Barcelona, sí.
Tu dic aquesta perquè sí que també la va comentar ella en el seu dia ja, no?
Sí, sí, és una
vorera. Però ens ho va dir així de passada.
Sí, sí, la vorera que, perquè ens entenguem, és la vorera que va des de la plaça de la Sardana fins a la rotonda de l'Oliver. En aquest cas, el projecte arribaria fins al carrer Tarragona, vale? Que serien les dues voreres, tant d'un costat com l'altre.
És una
arranjament integral, és a dir, vol dir tot, vol dir instal·lacions, vol dir paviment.
Però parlem de les voreres o també de la calçada?
No, de
voreres, parlem?
Estem parlant de voreres i potser la Núria, a veure, una part de calçada
Núria, dis.
També, sí, dis, Núria.
No, que és un arranjament integral de absolutament tot el carrer del tram que ha comentat el PAE, de la plaça La Sardana.
Correcte.
Fins a una mica més enllà del carrer Tarragona.
És a dir, quan dius carrer entenc voreres i calçada?
Exacte.
Sí, tot
sí,
plegat,
perquè
doncs.
Es modifiquen tots els les xarxes d'instal·lacions, ja sigui de sanejament, d'aigua, de gas, de llumenat públic, electricitat, vull dir, es fa un arranjament complet de tot aquest vial.
Sí, ho deia com... perquè la inversió és important, més
és
de
important.
300.000
euros. És important, estem parlant d'uns 340.000 euros, dels quals, si no recordo malament, la meitat més o menys, ve subvencionat per la Diputació de Lleida, i la veritat és que és un projecte que ens molt engrescador, perquè és una vorera que la gent que hi passa i són usuaris d'aquella zona... És una vorera que està molt malmesa des de fa molts i molts anys, amb unes pendents una mica estranyes, etc. I el que fem, bàsicament, en línies generals també, és, a part d'aquest arranjament, és aquesta ampliació de les pròpies voreres. Al costat, perquè ens entenguem, costat casetes barates, anomenades casetes barates, també fem una ampliació d'aquesta vorera, que és una vorera molt estreta, on se fa l'arbrat, se fa, com ha comentat l'arquitecte, se fa tot. És un arranjament, aquest sí que serà un arranjament integral i serà una obra d'un calat i d'una importància descomunal.
Una obra a executar aquest 2021, Gerard?
Esperem que sí.
Sí,
si la Covid i tot ens ho permet... La idea és, sí, ens esperen grans feines aquest 2021, i insisteixo, si la pandèmia ens ho permet i esperem que així sigui, pel bé de tots, de que tot vagi una miqueta ja posant-se a lloc, i perquè la veritat és que estem vivint un any molt complicat en lo personal, per les famílies, en lo professional, etcètera, i esperem, a veure, jo vaig dir, no?, fa uns dies, dic, fem una puntada amb aquest 2020 i encarem el 2021 amb ganes, sabent que aquest inici també serà complicat, el 2021, perquè no dir-ho, però sembla que comencem a veure aquella llumeta al final, no?, amb les vacunes, etcètera, i sobretot aquesta corresponsabilitat de tothom. Ens estem jugant molt, hi ha famílies que han patit la Covid, amb éssers estimats que malauradament se n'han anat per culpa d'aquesta maleïda pandèmia, i sobretot demanar aquesta corresponsabilitat a la ciutadania, de que ara ens toca portar-nos bé, de vigilar, de no moure'ns gaire, el mínim indispensable, etcètera, no? I jo crec que entre tots ens n'hem de sortir.
Doncs molt bé, deixa'm tornar breument al carrer Barcelona, aquesta reforma integral d'aquest tram de via del carrer Barcelona. Preveu també, Gerard, una reordenació del trànsit o la supressió d'aparcaments en una de les dues bandes? Estic pensant això tenint en compte que heu dit que s'amplia o que s'eixamplen les voreres. No sé si contempleu això, una reordenació del trànsit o evitar o suprimir aparcaments en una de les bandes de la via, etc. Ja per acabar, Gerard.
Sí, sí. El projecte encara està en fase de revisió, tècnicament. Està al forn, s'està coient, però encara l'anem traient de tant en tant del forn i li anem afegint una miqueta de sal, una miqueta de pebre i alguna altra coseta. Llavors, sí que és veritat que hi haurà una reordenació. Inicialment, quasi que puc assegurar que no hi haurà una modificació en quant al doble sentit.
El sentit de circulació, es mantindran
circulació.
Els dos sentits de circulació.
Inicialment. Això no vol dir que a futur se pugui plantejar la idea de fer algun, com el primer tram del carrer Barcelona, no? Que és de sentit únic. Pel que fa als aparcaments, sí que és veritat que, com deia, és un projecte viu encara i ens dona per poder mirar a veure com acabem de gestionar el tema d'aparcaments. ¿Vale? Jo sóc del parer de com menys cotxes hi hagi a la via pública, doncs millor, no? Però estem tots d'acord que el parc automobilístic els últims anys ha pujat d'una manera exponencial i hem anat arranjant diferents terrenys de Balaguer per poder donar servei, i els tenim tots pràcticament plens, per poder donar servei amb aquest estacionament. Però clar, si fas això també és donar opció a la gent que pugui deixar el seu vehicle, en el cas de que hi hagués una reducció de places d'aparcament, poder donar aquesta opció. I clar, s'està mirant en aquest sentit, no? De poder donar aquest servei. Insisteixo, és un projecte encara viu, que ja està, com he dit, al forn, però que encara hi anem afegint i traient diferents coses. Però en breu el tindrem preparat. És un projecte, ja et dic, jo estic molt, molt orgullós d'aquest projecte i del treball que s'ha fet des d'Oficina Tècnica. Ha sigut també bestial en aquest sentit. I esperem que sí, aquest any, com deia, si ens ho permet la maleïda pandèmia, el puguem licitar i el puguem executar i puguem tenir una de les artèries principals de la nostra ciutat amb unes condicions adequades.
Doncs molt bé, si no teniu res més a dir, ho deixem aquí, posem el punt i final al primer Portes Obertes d'aquest any 2021. Tindrem ocasió de continuar parlant tant amb el Gerard Torres com amb la Núria Salles. Espero, doncs, en properes edicions d'aquest programa, d'altres qüestions relacionades amb la vostra àrea. Mentrestant, avui agraïm, doncs, aquesta presència als estudis de Ràdio Balaguer en aquest primer Portes Obertes, com dèiem, del 2021, del PAE d'Urbanisme, Seguretat i Obres i Serveis, Gerard Torres, i de l'arquitecte municipal, la Núria Messalles. Gràcies a tots dos, molt bon dia i, com dèiem, fins a la propera.
Gràcies, molt bon dia.
Gràcies, salut.